El servei de préstec de veus va començar com a resposta a una demanda de persones sordes. Moltes podien parlar, però notaven que eren rebutjades perquè la seva veu no era tan harmoniosa com la de les persones que hi sentien. No tenia la mateixa cadència ni el mateix volum. Amb el temps, el van començar a utilitzar homes que no tenien una veu prou varonil, com perquè el seu físic de gimnàs lluís prou, o dones que no tenien la veu aflautada de les radiofórmules d'èxit. Amb tot, néixer amb una veu privilegiada t'assegurava una vida d'èxit i de diners, encara que tinguessis tots els defectes físics del món. I això, al final, va suposar la fi de la tirania dels cossos perfectes.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Una veu pot ser decisiva per una història. Ens pot emocionar, ens pot generar simpatia, ens pot captivar. Això ho saben molt bé els actors de doblatge del nostre país, dels millors professionals del sector d'arreu del món. I molts d'aquests han posat veu a personatges del gènere fantàstic. Avui parlem amb dos d'aquests actors. José Posada, conegut per posar veu, entre molts altres, a personatges com Deadpool, i Ferran Llavina, conegut per haver-se convertit en el Kaito de Bola de Drac. Coneixerem anècdotes dels seus doblatges, com està el sector en l'actualitat i com han viscut la pandèmia. Encara en cinema, en Marc Garau ens portarà Upgrade com a imprescindible que hem de tenir controlat per quan vulguem gaudir de bona ciència-ficció. D'altra banda, avui també coneixerem les últimes novetats d'Edicions SEC i de la nova convocatòria dels Premis Imperdibles impulsada pel portal web El Biblionauta. Encara en literatura, us recomanarem Los Testamentos de Margaret Atwood, una esperada segona part del Cuento de la Criada. És el que donarà de si el 19è quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem possible amb l'Iker Mons a la producció i el Sergi Cubero a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Ens alegra molt poder parlar de notícies del Fantàstic, perquè això vol dir que es mouen coses en el gènere malgrat aquesta sensació d'inactivitat general que tenim i de la dificultat, no?, que costa trobar doncs, actes en el calendari relacionats amb el Fantàstic i més en comparació amb anys anteriors. La setmana passada, però, parlàvem de la creació de l'anomenat Club Pratchett, un club de lectura de les obres de Terry Pratchett impulsat des de l'editorial Mai Més. Avui hem sabut que Edicions SEC també té novetats editorials de cara al mes de març. La seva editora, Alicia Gili, ens les acosta totes.
En primer lloc us parlarem de Samaniat, les bruixes es rebel·len, les fades s'empoderen, on ens hem reunit de nou al Consili Fetiller, les fetilleres i fetillers per parlar-vos de la tradició del Samaniat, on us parlem de dones ferides, de dones fortes, empoderades, dones sàvies que caminen pels marges, dones que s'enfronten a la forma de vida patriarcal de la societat que les envolta i que lluiten per canviar-la de front, amb caràcter i de forma assertiva, a través de la força col·lectiva que els ofereix la pròpia tradició del Samaniat. És un recull de relats delicats, violents o esfereïdors, vells mordassos satírics que dona una visió crítica i capacitada del camí que hem de fer, conjurant davant de la foguera a l'esperit transgressor, que parla de dones i de contracultura, del sostre de vidre de la dona, de la cosificació del seu cos, de l'escletxa de gènere, del foc, de l'ànima, de la carn, de les llàgrimes, i de com el Samaniat genera moviments de pensament contra l'heteropatriarcat. Però no només això, en aquest recull de relats hi ha més coses, perquè també ens trobem en les il·lustracions que ha fet Bernat Gómez, les quals creen un diàleg entre la il·lustració i la narrativa, amb l'autor, amb l'autora. Aquest diàleg que es crea porta la narrativa, porta la narració, porta el relat un punt més enllà gràcies al vincle que es crea amb cada una de les il·lustracions que ha vehiculat en Bernat Gómez per cada relat. I per últim també tenim un assaig introductori que ha fet Arnau Folch del Legendarium sobre la paraula bruixa i samaniat, que dona el context històric i lingüístic d'aquests dos termes, per la qual podem comprendre molt millor en el punt de partida que tenen cada un dels autors a l'hora de treballar els relats que han fet per en aquest recull de contes. I per últim tenim, evidentment, la participació de la Txell Ozkariz, que és la il·lustradora que ens ha fet fet la magnífica portada de Samaniat, les bruixes es rebel·len, les fades s'empoderen. Que esperem molt aviat poder-vos mostrar les primeres proves d'impremta i tenir aquí ja de seguida els llibres en prevenda. Ens fa molta il·lusió especialment aquest llibre del tema del Samaniat, que era un recull que li teníem moltes ganes i a més que a tots els fetillers i fetilleres era un tema que teníem moltes ganes tots i totes de treballar des de feia molt de temps. En segon lloc, tenim un llibre que també feia molt de temps que teníem ganes de tenir i que ens fa molta, molta il·lusió de publicar a Edicion Sec, perquè es tracta de la primera novel·la d'Edgar Cotes i Argelí. És un dels nostres fetillers més joves, que ja van publicar en el seu moment el seu primer recull de microcontes. En aquest cas, tornem a recollir el seu personatge, la Redin, que ja la coneixíem per La cartografia del planeta Goblin i per Arcana, dos relats del Concili Fetiller, però que aquí, doncs, en Edgar Cotes, doncs, com dèiem, ha fet el gran pas a la seva primera novel·la i que ens fa molta il·lusió, doncs, això, poder ser els que publicarem la seva primera novel·la en aquest jove escriptor tan prometedor. Cor de Gel, la carismàtica Redin, recupera les seves històries amb el seu mestre, on ens proposen una perspectiva feminista i a favor dels drets del col·lectiu LGTBI. I el que fa el Edgar Cotes és barrejar estils, tant de la literatura fantàstica més clàssica com de la ciència-ficció, amb autors que són bàsics per ell, com pot ser el Pere Calders, el Ray Bradbury o el Pedrolo. I a més, estem molt contents també de comptar amb la participació de la il·lustradora Laia Valdevell, que ens ha fet la portada i les il·lustracions interiors de Cor de Gel, i que tenim moltes ganes de que ens arribin les primeres proves de la maqueta per poder-les tastar i fer-vos-les arribar perquè les veieu, perquè ens cremen a les mans la seva portada i tenim moltes ganes de compartir-les amb tots vosaltres. Ja veureu com us agradaran molt i molt. Estem molt il·lusionats amb aquest 2020 que ha sigut tan negatiu, doncs tenim l'esperança de que amb aquestes dues novetats doncs creixerem moltíssim aquest 2021, perquè serà fantàstic segur, perquè posem tota la carn a la graella per anar endavant a tota màquina. Sempre amb el vostre seguiment al darrere, que ens dona molta esperança, perquè si el 2020 hem pogut tirar més o menys endavant ha sigut sempre pel vostre recolzament, de tots els que ens seguiu a tot arreu, a les xarxes, a casa, a les llibreries, endavant. Doncs el 2021 seguim estant amb tots vosaltres i de tot cor, doncs, moltes gràcies.
En paral·lel amb el moviment del sector editorial, es tornen a posar en marxa els Premis Imperdibles, impulsats pel Biblionauta, i que escullen els llibres de ciència-ficció, fantasia i terror publicats en llengua catalana únicament per votació popular al seu portal web. Si esteu interessats, és el moment d'entrar en aquesta web, mirar quins són aquests finalistes de l'any i poder fer el vostre vot. De fet, ja comencem a veure per les xarxes socials que hi ha moviment. El responsable del Biblionauta, el Daniel Genís, ens ha explicat com es presenta aquesta edició. Spoiler, sembla que molt bé, al contrari del que podria semblar.
Un any més i ja en van 8. Des de l'Associació Cultural El Biblionauta convoquem els Premis Imperdibles a la millor literatura fantàstica en català. Com ja saben tots els aficionats, es tracta d'uns guardons populars atorgats pels nostres subscriptors i pretenen distingir aquelles obres de ciència-ficció i fantasia en català publicades l'any anterior que, en opinió dels lectors, són les més destacades. La pandèmia podria fer pensar que no hi ha gaire on triar i remenar aquest any, però la realitat no ha estat així. Malgrat tots els inconvenients, 2020 ha estat un molt bon any per la nostra literatura de gènere i la llista de nominats és de ni més ni menys que de 43 títols, 18 escrits originalment en català i 25 traduïts. A més, per premiar tots aquells que es prenguin uns minuts per votar, entre els participants sortejarem un llibre a escollir entre el llistat dels nominats i li enviarem a casa. Per participar és molt fàcil. En primer lloc, cal ser subscriptor del web. Qui encara no en sigui i se'n vulgui fer pot registrar-se gratuïtament des de la pròpia pàgina www.elbiblionauta.com. Un cop subscrit, cal iniciar sessió amb el nom d'usuari i la contrasenya que hagi escollit. I finalment, accedir a la pàgina de votació amb tots els llibres i valorar-los d'una a cinc estrelles. Els guanyadors seran aquells llibres amb la mitjana aritmètica més alta, sempre que, com a mínim, acumulin 15 votacions. El termini de votació s'acaba el dia 15 d'abril i el mateix dia 16 anunciarem els guanyadors. Així que qui vulgui encara té temps per llegir tots els llibres i valorar-los. Però no us adormiu. Mai se sap quina pandèmia ens espera el dia de demà.
Entre aquests imperdibles hi ha nominat Els vents del temps i també Llengua materna, publicats tots dos l'any passat per l'editorial Cronos, una editorial que també té previstes almenys dues novetats per aquest 2021, L'extern, d'Ada Hoffman, i Tres cafocs, d'Adrian Tchaikovsky.
Ciberdine patrocina Quimèric.
La pandèmia ha afectat tots els sectors. Els amants del gènere fantàstic ho hem vist amb el fenomen desaparició de tots els actes previstos, la reformulació dels festivals i les reivindicacions de la cultura és segura. Però què els passa als professionals de sectors lligats amb l'àmbit audiovisual? Avui ens interessem pels actors de doblatge que fan una feina sovint invisible que, com tantes, ha patit els efectes del moment actual, una conjuntura que s'ha sumat a les singularitats del sector que sovint queden de portes endins. L'Iker Mons ha parlat amb el José Posada, un dels dobladors veterans del nostre país, conegut per haver posat veu a personatges com Deadpool, Harry Orbsbon a la trilogia de Spider-Man o Chandler de Friends. Escoltem l'entrevista que arrenca amb la visibilitat, o la invisibilitat, més ben dita, dels autors de doblatge.
L'entrevista.
Considero que tampoco es muy, muy trascendente que tengamos una visualización. Porque ya te digo, nosotros trabajamos al servicio del personaje, intentamos interpretarlo como lo ha interpretado el actor original y a partir de ahí, pues bueno, ya te digo, o sea, en los últimos 2, 3, 4 años se ha empezado a visibilizar un poco la figura del actor de doblaje o actriz de doblaje, pero siempre nos hemos movido, ya te digo, anonimato puro y duro y encantador.
¿Y las condiciones de trabajo cómo son? ¿Han mejorado o continúan siendo iguales?
Hombre, a ver, sobre todo en la cuestión técnica han avanzado muchísimo. Ahora es todo mucho más ágil, mucho más dinámico, pero sí que es verdad que eso ha producido que se trabajen no más horas, pero sí más intensas. Donde antes pues las convocatorias eran, pues no sé, de una media de 60, 70 takes, que podías hacerlo tranquilamente y dedicarte y más artesanal, claro, hoy en día se han duplicado. Las convocatorias de doblaje hoy en día te encuentras fácilmente, pues, que te dicen, oye, que tienes 140 takes, lo cual me parece una burrada, porque cada take merece su mimo y su trabajo y su dedicación, pero bueno, hay que adaptarse. Hay que adaptarse, todo ha evolucionado y tenemos que ir evolucionando y dentro de las prisas y dentro de todo lo que nos aprietan las plataformas por sus urgencias, por sus estrenos, pues bueno, pues es irse adaptando y intentar seguir disfrutando con nuestro trabajo.
¿Dirías que el doblaje es el gremio quizá más precarizado de la producción audiovisual?
No, hoy en, a ver, actualmente y más con la situación que estamos viviendo, yo creo que hoy en día el teatro, los actores de teatro son los que están en una situación más precaria porque les han restringido mucho el acceso de público, han estado mucho tiempo cerrados. Nosotros, pues, excepto el confinamiento de 2 meses que tuvimos, que sí que estuvimos parados porque teníamos que estar en casa, y excepto los que tuvieran su propio home studio, cosa que yo no soy partidario, pero sí, o sea, nosotros esos 2 meses estuvimos totalmente parados, pero luego de aquella manera pues hemos ido trabajando. También es verdad que ahora nos encontramos en una situación que nos encontramos que las producciones que en su momento pararon, las postproducciones, pues claro, ahora lo estamos pagando, ahora hay falta de trabajo. Hasta que no acaben esas producciones, esas postproducciones, y bueno, pues sí, tenemos que estar esperando a que nos llegue material.
Y ante la falta de trabajo, por ejemplo, ¿los nuevos actores de doblaje podrán hacerse un hueco?
Se lo van haciendo poco a poco, ¿eh? O sea, yo en los últimos tiempos he tenido la oportunidad, y digo oportunidad porque ha sido una experiencia buenísima, de ir trabajando con diferentes escuelas de doblaje, haciendo algún pequeño taller, alguna charla, hemos practicado en el atril con gente que está preparándose, y bueno, vas viendo que aparte de mucha ilusión, hay gente que tiene madera y suena bien, funciona bien, son ágiles, llevan cada vez están más preparados, sobre todo la gente joven.
Sí.
Ya suben apretando muy fuerte porque incluso saben cantar, saben idiomas, los ves con un desparpajo. Sí, yo creo que, a ver, quizá ahora no es el momento más espléndido para acceder a esta profesión porque tampoco hay mucho trabajo.
Cierto.
Ya te digo porque se ha parado todo tipo de producciones. Pero sí, yo creo que irán surgiendo voces nuevas, voces frescas, y en los últimos años nos hemos encontrado ya con varios ejemplos de gente que está subiendo muy fuerte, gente jovencita. Ahora hay muchas producciones de gente joven, por tanto tienen mucha más salida, y los que antes hacíamos los jovencitos, pues ahora hacemos los padres, que tienen menos papel, pero bueno, siempre aparece el padre del protagonista joven.
Eso es cierto. Tú mencionabas la situación que estábamos viviendo. ¿Crees que al ser uno de estos actores de doblaje grandes en España, no me lo niegues, ¿crees que te afectará?
¿Que me afectará?
Sí, es decir...
Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que esta situación nos está afectando a todos, a los que llevamos muchos años, a los grandes, como dices tú, que lo agradezco mucho, pero bueno, yo me considero un currante del día a día, pero te lo agradezco. Sí, yo creo que esto va a afectar a los más experimentados, a los menos, porque ya te digo, es una cuestión de escasez de producción.
Claro.
Pero bueno, yo soy optimista con lo que respecta al futuro más inmediato. No sé, ya ha entrado el 2021, primavera, espero que se anime todo bastante más, y va a haber oportunidades para los que están empezando, para los que llevan muchos años, y bueno, yo creo que el doblaje aún tiene un futuro esplendoroso.
Fíjate, hace unos meses se publicó el primer tráiler de la adaptación en versión animada de Las Memorias de Idún, de Laura Gallego.
Sí.
Y el sector del doblaje se quejó porque la gran mayoría de voces eran de famosos y no tanto de a profesionales de la voz.
Bueno, esto es un tema que tenemos encima de la mesa desde hace ya unos cuantos años. Pero yo en concreto, por el tema que me comentas de
sí,
esta película, yo creo que ni la propia autora estaba contenta, porque decía que... No, yo por lo que leí, o sea, mucha más información no tengo, pero decía que no le daban la personalidad que ella les había... con la que les había dotado a sus personajes, y que bueno, ya te digo, siempre por lo que he leído, ella misma no estaba contenta. Esto de lo que nosotros llamamos los star talents, gente famosa para realizar doblajes, bueno, ha habido de todo. Ha habido star talents que han funcionado muy bien, tipo Santiago Segura, José Mota, y me dejo más seguro, pero sí que es verdad que hay mucha gente que no está preparada porque nunca había pisado antes un estudio de doblaje. Aquí se requiere, aparte de la interpretación, mucha técnica, y bueno, esto, como no está en nuestras manos, siempre está en manos de marketing, de las distribuidoras o de las plataformas, poco podemos hacer. poco podemos hacer. Esto es el público el que tiene que mostrar su descontento o no, o su aceptación, depende del producto. Pero, claro. Pero bueno, a mí cuando dicen, no, es que esto es intrusismo laboral, yo considero que no. O sea, de la misma forma que hay muchos actores de doblaje que hacen teatro, que hacen televisión, que hacen cine, porque no dejamos de ser actores, por mucho que seamos los parientes pobres de la interpretación, así se nos considera.
Sí.
Pero yo considero que por encima de todo somos actores, y los actores de teatro bienvenidos son al mundo del doblaje, los actores de televisión, claro, si ya estamos hablando de youtubers, con todos mis respetos, pero que no son actores, ahí ya se complica, claro, ahí ya se complica más el tema, porque básicamente en esta profesión somos actores y actrices de doblaje, se requiere la interpretación, es básica la interpretación.
Claro.
Si no la tienes, pues tenemos un problema, Houston.
Y volviendo un poco a la raíz de todo, en la situación que estábamos viviendo con respecto a la pandemia, ¿afectará muchísimo al estilo de trabajo?
Bueno, a ver, sí que es verdad que ahora, a raíz de la pandemia, trabajamos individualmente. O sea, en el atril no coincides con nadie, no tienes réplica, no tienes... En los últimos tiempos también veníamos trabajando un poquito así por cuestiones técnicas.
Sí.
Cada personaje iba grabado en una pista diferente, entonces muchas veces ya por practicidad tú ibas, doblabas tu personaje, luego venía, bueno, en otras convocatorias venían los siguientes personajes, cada uno lo grababa en su pista, y bueno, en ese sentido mucho no ha cambiado, o sea, sí, es verdad que ahora pues en sala solo podemos estar... pues la figura del director, la figura del técnico y la figura del actor o actriz, evidentemente, pero no, seguimos muy bien, muy a rajatabla los protocolos de seguridad, de higiene.
Sí.
No, sí que es verdad que antes trabajábamos con guión físico, de papel, ahora trabajamos con tablet por una cuestión higiénica, pero no, nos hemos adaptado, ya te digo, o sea, es que en esta profesión, como en cualquier otra, te tienes que adaptar rápidamente a las evoluciones que hay, y en este caso pues nos toca, pues ya te digo, trabajar pues con los geles dentro de la sala, con las distancias de seguridad, con las mamparas de separación, con los directores y técnicos, las distancias
sí.
físicas y poco más.
¿Crees que se pierden matices por el hecho de no estar juntos los actores? Que tú recuerdes cuando antes se hacía.
Hombre, es mucho más agradecido coincidir en el atril con lo que llamamos con tu partner, con la persona que,
sí.
que comparte contigo la secuencia o la película. Pero sí que es verdad que ya nos hemos acostumbrado a trabajar en solitario y, hombre, yo creo que mucho no se pierde en cuanto a matices, porque tú te tienes que ceñir directamente a tu personaje, intentar captar todos los matices que te pone encima de la mesa tu personaje. O sea, yo tengo la enorme suerte de doblar a grandes actores que te dan todas las herramientas para que tú te equipares en cuestión de interpretación, pero ya te digo, o sea, es más agradecido compartir el atril con la persona con la cual compartes película, porque, bueno, siempre he dicho que el uno ayuda al otro y te vienes más arriba cuando tienes a alguien, y sobre todo cuando tienes a una gran actriz o un gran actor a tu lado. Si normalmente intentamos dar el 100%, aquí intentas dar ya el 120%.
Sí.
Pero, bueno, a veces tenemos la suerte de que ya está grabada la réplica. Entonces siempre va bien antes de la grabación escuchar la réplica para ver en qué tono, en qué volumen nos movemos, para equipararlo, para que no suene uno más fuera de tono que otro. Y bueno, ya te digo que 35 años de experiencia te dan para poder trabajar en solitario y,
sí.
y bueno, intentar hacerlo como si estuvieras compartiendo el atril con la otra persona.
¿Y alguna vez has vuelto a ver alguna de tus películas y decir, ah, aquí he patinado.
Bueno, yo soy muy crítico, soy muy autocrítico, y cuando alguna vez, sobre todo en la tele, me ponen alguna película y la estás viendo, sí, yo corregiría cosas, y, bueno, ya te digo, soy demasiado crítico conmigo mismo, pero yo creo que eso nos pasa a todos, siempre hay cosas, todo es mejorable, y siempre hay cosas que dices, ostras, con la distancia y con el tiempo dices, pues esto aquí lo tendría que haber acometido de otra forma, o podría haberle dado este matiz diferente, pero bueno, sí, siempre hay cosas que mejoraría.
El doblaje de películas, yo creo que personalmente es una cosa muy necesaria para, en efecto, recibir todos esos productos audiovisuales del extranjero. ¿La versión original está haciendo daño al doblaje?
No, yo creo que no. Yo creo que, afortunadamente, hoy en día que tenemos la opción con un simple botoncito de poner la versión original, de ponerlo doblado en italiano, en francés, en alemán, en portugués, hasta en suajili, he visto alguna ocasión que está en el menú. Yo creo que todo eso ofrece multitud de variantes a todo tipo de públicos. Yo creo que la gente que lo quiera ver en versión original, que son muchos, o sea, de hecho mis hijos casi todas las producciones se las ven en versión original, sobre todo básicamente cuando son en inglés, porque tienen la enorme facilidad de hablarlo perfectamente casi. Pero yo creo que la versión original no perjudica al doblaje. Yo creo que sigue habiendo un amplio espectro de público que lo quiere ver doblado por comodidad, porque evidentemente siempre estamos hablando de buenos doblajes.
Sí.
Yo me he encontrado en alguna serie estar viendo durante el confinamiento, sobre todo, que consumí, pues como todo el mundo me imagino, mucho material audiovisual de las plataformas de Netflix, de HBO, de Amazon. Y cuando un doblaje es bueno, verdaderamente lo disfrutas y disfrutas la película y quieres que te lo den hecho. Evidentemente, cuando te encuentras con un doblaje malo, pues alguna vez he recurrido a la versión original, sí.
Al final, el confinamiento nos ha servido un poco para ver qué doblajes estaban bien hechos.
Sí, yo creo que verdaderamente, incluso a muchos profesionales del sector del doblaje que no consumían, bueno, que era igual la palabra, ¿no? Queda un poquito raro, que no consumían, que no veían muchas series, muchas películas por falta de tiempo, porque en casa del herrero cuchara de palo. Yo
claro.
No he sido de ir mucho al cine, porque si me paso el día haciendo cine o series, pues luego lo que menos ganas tengo es de ponerme delante de la televisión a ver más series. Pero yo creo que lo que sí que nos ha hecho ver un poquito, o nos debería haber servido, igual que el confinamiento, igual que el COVID dice que nos ha de hacer mejores personas, está por ver. Pero yo creo que sí, a los profesionales también nos debería servir para ver verdaderamente qué es un buen doblaje, qué no es un buen doblaje, cómo mejorar los malos doblajes y cómo mantener y potenciar los buenos doblajes. Yo creo que eso a muchos nos tendría que hacer recapacitar.
Y tanto. Me quedo con lo de seguir consumiendo series y películas.
Sí. Igual la definición no era la... Ya cuando le he dicho consumiendo, bueno, no, igual se puede
jugar terreno. Al final es, suena un poco a que es lo que es, un poco droga, pero bueno, no pasa nada.
Sí, porque es que durante el confinamiento, esos 2 meses que estuvimos cerrados, era uno de los pocos recursos esos, la música, los libros, pero básicamente, pues yo qué sé, yo recuerdo que nos poníamos aquí, mi mujer con mis 2 hijos, y nos poníamos a ver series y las seguíamos juntos, y bueno, todo eso nos ha llenado muchas horas también, que nos han servido para estar juntos, para luego comentar la serie, y aquí en mi casa, para darnos cuenta de hostia, qué buen doblaje, hostia, qué doblaje más flojo. Sí, verdaderamente es así.
Pues fíjate, me sumo, porque el confinamiento ha servido en cierta manera para unir un poco a las familias en el sofá.
Sí, yo creo que no es que lo echemos de menos esos 2 meses, pero igual nos hizo recapacitar un poquito, hizo poner un poquito de orden en nuestras vidas. Pues el retomar el hecho de comer todos juntos, cenar todos juntos, buscar un momento de estar los 4 juntos, en nuestro caso, durante el día pues mi mujer teletrabajaba, mis hijos teleuniversitaban y yo me encargaba pues de un poquito de la intendencia, porque claro, yo no podía trabajar.
Claro.
Y pues me he ido encargando pues del abastecimiento, de ir a comprar, de cocinar, de tener un poquito el piso en orden, de arreglar cosas que estaban pendientes de arreglar. Y bueno, todo eso igual nos ha hecho pues abrir un poquito los ojos y ver que estamos metidos en una dinámica que es un poquito una vorágine de consumismo, de trabajar, consumir. Vuelve a salir la palabra consumir, fíjate. pero sí, yo creo que el confinamiento, pues eso, no sé si nos hará mejores personas o nos hizo mejores personas, que yo creo que en datos muy generales creo que no, pero nos ha hecho organizarnos un poquito mejor y ver que un puñetero virus nos pone patas arriba a todos.
Hemos mejorado en esas pequeñas cosas. Pues muchísimas gracias por haberme atendido.
No, hombre, no. Ha sido un placer.
I d'un doblador en actiu a un altre que ha voltat i molt per les sales de doblatge i també pels escenaris teatrals. Els oients del Quimèric reconeixereu la seva veu perquè va ser doblador del mestre Kaito de Bola de Drac. Es tracta de Ferran Llavina. Benvingut al Quimèric, Ferran.
Sí, hola, bona tarda.
En l'època que tu vas participar en aquest doblatge de Bola de Drac, tenies molta feina i, en general, hi havia moltes ofertes, no?, en aquest sector. Com va ser que comencessis a formar part del repartiment de la sèrie d'Akira Toriyama?
Sí, mira, això de les sèries és relatiu, no? Vull dir, si estàs més o menys ja en el mundillo del doblatge, diguem-ne, esclar, pot sortir una convocatòria d'alguna pel·lícula, d'alguna cosa, i si tens la sort, doncs, que et surti una sèrie, en aquest cas, de dibuixos, que jo m'ho passava molt bé, doncs, francament, doncs, mira, la vaig encertar amb això.
O sigui que va ser sobrevingut, però benvingut, no? La vas gaudir, no?
Sí, oi tant que sí, molt, molt, vaig disfrutar-ho, vull dir. No, i no solament només aquesta, sinó llavors... No, abans d'aquesta ja havia gravat també els Barrufets, la sèrie dels Barrufets també.
Ah, mira, sí, molts hem crescut amb aquesta sèrie, eh?
Sí, i llavors també hi havia una altra sèrie que es deia Les Fabuloses Tortugues Ninja.
Ostres, clàssics, també, eh?
Una altra sèrie que més o menys, doncs, en fi... Va anar vinguent una darrere l'altra, saps? Uh-huh. I mira, afortunadament, doncs, ja et dic, m'ho vaig passar molt bé.
Què suposa per un doblador posar veu a un personatge de dibuixos animats? No sé si és més difícil, és més fàcil, és un repte?
No, a veure, amb dibuixos és més fàcil, perquè, esclar, doncs, no jugues tant al personatge, diguem-ne, com en una pel·lícula normal, com un doblatge normal, saps? I segons el personatge que ens ho pegues, doncs disfrutes i t'ho passes bé, eh? Ja dic, jo en aquest home, el Kaito, concretament, m'ho vaig passar molt bé. Els altres també, naturalment, eh? Però amb aquest, doncs, sí, és un repte sempre, el tanto, eh? No perquè facis dibuixos que dius, bueno, ve d'aquí. No, al contrari. Vull dir que... s'ha de respondre.
Ah, clar, el Kaito precisament també era un personatge doncs, que tenia el seu punt picaresc, no? Suposo que això també és divertit de fer.
Sí, perquè no era pas un personatge, diguem-ne, amb la veu molt, molt plana i molt normal, sinó que tenia els seus, diguem-ne, arrebatos, no?, d'aquí a aquí, per dir-ho en castellà, i s'enfadava, i, bueno, d'aquí a aquí cridava, i, bueno, sí, bé, sí, i tant.
Que parlaves dels Barrufets, de les Tortugues Ninja, de Bola sí. de Drac després. La temàtica, sí. La temàtica fantàstica també dona, anava a dir, no sé, dona ales al doblador? Vull dir, et permet fer coses que en una pel·lícula convencional no es podrien fer?
Com vols dir, amb dibuixos?
Clar, sí, perquè el dibuixos de gènere fantàstic, no? De coses d'imaginació...
Sí,
de...
sí.
Que deu ser una mica surrealista, no?, alguns arguments dels que t'arriben.
Sí, això sí, també una mica sí. Perquè dius, caram, d'on surten ara aquests o aquest diàleg, en fi, no, és molt diferent d'un diàleg d'una pel·lícula, més o menys, no? Mm. Sí, més o menys varia una mica també, sí.
La feina del doblador ens han comentat que sovint és solitària, sobretot quan cada actor està separat dels altres, quan es grava per separat. Vosaltres doblàveu junts, en aquest cas de Bola de Drac? Hi havia sensació d'equip amb la resta?
Sí, sí, no, no, en aquest cas doblàvem sempre, la majoria de vegades, no totes, perquè jo moltes vegades gravava amb el Son Goku, amb el Goku, saps?
Uh-huh.
Diríem, perquè, esclar, depèn dels teis que teníem, llavors ho combinaven, i si eren doncs teis que pràcticament doblàvem, per exemple, ell i jo, no? Diguem, doncs ja aquell dia doncs ens dedicàvem a doblar doncs els nostres personatges sense els altres. Mm-hmm. Llavors, si n'hi havia un dels altres que intervenia, doncs ja es gravava un altre moment, saps?
Clar.
Ara, molts dies sí que gravàvem, doncs, érem tres o quatre allà a la tríum, no? Però generalment miràvem de combinar-ho, Vull dir que, i com que jo moltes intervencions les teníem al Goku, doncs sempre, vull dir, ens veníem molt bé amb això.
Mm-hmm. Es va crear complicitat entre el doblador que feia de Goku i tu?
Sí, 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 bastanta, Déu-n'hi-do, vull dir, no, un molt bon company també, i ell i un altre que es deia en Joan Sans, que és d'aquí, vaja, es diu Joan Sans,
sí, sí,
que feia de vegeta, doncs també va haver molt bona complicitat, també, sí, i tant.
Precisament ells dos s'han dedicat últimament a fer xerrades i també publicar llibres explicant la seva experiència. Tu amb què et quedes d'aquella època? Què va ser el millor de convertir-te en Kaito?
Sí, no, vull dir, no, ja dic, va ser, més que tot, les estones que vam passar, doncs, perquè vàrem gravar bastants capítols, molts capítols, no? I va ser, doncs, vull dir, les trobades que anàvem fent de tant en tant, que, pràcticament cada setmana, no?, ens veiem a l'estudi, doncs, i això, doncs, vull dir, va ser, no sé, molt guapo, vull dir, francament, no? A més, ara que parlaves d'això de... Quan fèiem això de a Barcelona, això dels mangas, i això de sèries de dibuixos i tot això, em sents, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, doncs quan fèiem aquests mangas, diguem-ne això, aquests dos companys, ell, el Joan Sánchez i el Marzani, diríem, estaven allà a Barcelona precisament que van treure un llibre, que era el llibre de la sèrie de Bola de Drac.
Mm-hmm.
No? I va ser curiós perquè de la gent que hi anava i del jovent que hi anava allà a fer que els signessin el llibre i tot de la merda, doncs va haver un nano que era d'aquí, un nano de 14 o 15 anys, era un nano d'aquí Sant Saboni. I curiosament, esclar, quan el Marzani o el Goku li va preguntar d'on ets tu, saps allò que pregunta? Diu, sí, diu, de Sant Saboni, va dir. I esclar, i el Marzani li diu, de Sant Saboni? Diu, carai, diu, sí, de Sant Saboni, diu, tenim un company de doblatge, diu, que és el Kaito. Ah, sí? Bueno, el nano aquell va quedar al·lucinat, tu. Saps que no s'esperava.
Tenia un veí doblador i ni ho sabia, eh?
Sí, ni ho sabia. No, perquè va ser curiós, perquè no va passar ni 3 o 4 dies. Ja es va presentar aquí a casa meva, es va presentar aquest nano amb el seu avi. Perquè esclar, aquest nano no sabia on vivia jo. I ho devia comentar, naturalment, amb el seu avi. I el seu avi va dir, ah, sí, endevina, sí, home, ja sé on viu, no? Ja t'hi acompanyarà, i sí, avi, acompanya'm. I bueno, saps allò? Que mano, uf, pobret, no hi cabia, tu. No.
Clar, això només passa en els pobles, perquè si vas a Barcelona i dius on viu Joan Sans, em sembla que no trobaràs ningú que t'ho digui.
Ah, no, vull dir que no. O ara que dius dels pobles de Barcelona, que dius, és que allà és molt difícil si no ets conegut, diríem, de nivell teatral o de cinema.
Mm.
Vull dir, clar, naturalment la gent no et coneix i passa. Però anecdòticament et diré que un dia, curiosament, que sortia d'un estudi d'un platge, m'estava esperant allà a la plaça Lesseps, sí, era allà a la plaça Lesseps, estava esperant l'autobús per anar, en fi, per agafar el tren i cap a Sant Saboni. I en aquestes para el bus i pujo i el conductor, un xicot jove, em mira i em diu Diu, què, cap al restaurant? I jo em vaig quedar així, d'una peça, saps? Que dic, caram, què diu aquest xicot? Dic, el restaurant? Diu, sí, diu, no és en Solsona, vostè, el del restaurant. Dic, ah, dic, sí, home, dic, caram, dic, sí que em tens conegut.
Clar, en,
sí,
en aquest cas, per un paper televisiu, no? Que clar, sí, llavors sí que et reconeixen més, no?
De, que feia de, al cor de la ciutat, precisament. Mm. Sí, sí, i vaig tenir la sort que l'Esteve de Rovira em va donar un personatge, que era l'amo d'un restaurant. Però ja et dic, va ser molt curiós, però vaig dir, també d'aquelles coses.
Abans explicaves aquesta anècdota en concreta de, del veí de Sant Celoni. No sé si el fenomen fan de Bola de Drac t'ha arribat d'alguna altra manera o precisament fins que els teus companys no han sortit amb el llibre i a explicar i a donar la cara, no? Perquè a vegades coneixem les veus però no les cares, que si t'ha arribat o no tot aquest fenomen de Bola de Drac.
Sí, home, a veure, a mi no, em va arribar, esclar, em va arribar, en aquest cas, a nivell de poble. A nivell de poble pel fet del nano aquest, que va venir amb el seu avi, perquè, esclar, llavors al cap de 3 o 4 dies o 6 ja se'm va presentar aquí a casa amb companys i companyes seves del col·le, saps? Que bueno, va venir perquè em volien conèixer i tota la derga. Jo dic, vaja, home, estic molt bé, encantat, que precisament ja va ser que un seu germà em va portar el pòster del Kaito, que em sembla, no sé si em sembla que tu el tens, el teu
sí?
company.
Sí, 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 que... sí, sí, que precisament els hi explicarem als oients també l'anècdota, que aquí el Ferran Llavina i una servidora estàvem recitant poemes per la ràdio i la meva parella em va enviar un WhatsApp de... Ostres, sí, sí. Estàs amb el Kaito, quin nivell? I jo, amb el Kaito?
Sí, pare, diu, quin nivell.
Sí, 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 estava no, emocionadíssim, sí, sí.
No, mira, no, però també va estar molt bé quan vam estar gravant tu i jo, vull dir, allà, allà amb el teu pare de Ràdio Tordera. Home, jo m'ho he passat molt bé sempre allà a Ràdio Tordera, també, vull dir, tant tu.
És la nostra segona casa, de tots dos.
Sí, exacte.
Per mi també ho és, sí, sí.
Molt bé, esclar que sí, Karen. Sí, home, anar lluitant, coi, vull dir, això del que es tracta.
Home, i tant, no sé, Ferran, si com veus tu ara el mundillo del doblatge? Perquè l'últim cop que vam parlar ens comentaves que ara ja no estaves en actiu, però com ho veus? Vull dir, no estàs en actiu per decisió pròpia d'edat i salut o no estàs en actiu perquè el panorama està malament?
No, per edat i salut també, hem de ser clars. Però a part d'això, vull dir, ha baixat molt el mundillo del doblatge, doncs ha baixat molt, no? A part que no hi ha, diguem, a nivell de TV3, no hi ha pressupost, saps? I vull dir, clar, doncs costa doblar pel·lícules i sèries i això, i doncs francament ha baixat molt, Vull dir que doblo justet alguna pel·lícula cada setmana i anar fent, saps? Mm-hmm. Vull dir que sí, es nota molt que ha baixat.
I tu quan, no sé si per la teva experiència d'actor de doblatge, quan veus pel·lícules doblades, t'hi fixes si estan ben doblades, si no...
Sí, sí, francament m'hi fixo bastant, sí.
I encara es doblen bé o s'estan doblant una mica més, doncs,
sí,
com comentaves, així precari?
No, afortunadament hi ha un nivell bastant maco, ho hem de reconèixer, Vull dir, jo reconec que hi ha alguns companys dobladors, vull dir, bueno, hi ha primeres figures, no en parlem, doncs que ho foten molt bé, tu, sí, de veritat.
I més aquí a Catalunya, no?, que tenim els actors de doblatge més bons de tot l'estat.
Sí, ah, exacte, sí, senyora, és veritat, senyora.
Doncs moltes gràcies, Ferran Llavina, per deixar-nos parlar amb tu d'aquesta experiència de quan vas ser actor de doblatge del Kaito. No sé si ara farem una segona onada, no?, de quan la gent escolti el Quimèric que et busquin per Sant Celoni.
Sí, exacte. Mira, i ara que estem abans de tallar doncs, la conversa, mira, ara faré amb la veu del Kaito, per exemple, diré... Goku, posa'm la mà a l'esquena i et posaràs en contacte amb el planeta Namek. I vigila, amb en Vegeta, vigila.
Quins ja records, està. Ens has donat uns records, ara?
Exacte, sí, ara ho deixem aquí apuntat.
Perfecte, moltes gràcies, sí, Ferran, que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau.
La gent del Quimèric sempre saludava els seus veïns. Imperdibles del cinema.
I deixem de parlar de doblatge, però no de cinema, perquè recuperem aquesta secció amb el Marc Garau. Marc, què tal? Com estem?
Hola, què tal? Molt bé. I vosaltres?
Doncs bé, però amb llistes... Ens estem configurant les nostres pròpies llistes per aquest temps lliure que tenim els caps de setmana, no?, d'aquest pseudoconfinament, aquesta cosa estranya. i veig que t'ha sortit aquesta secció de les pel·lícules bandarres, de les pel·lícules de crispetes, que és perquè com que no ens podem reunir la colla de gent, no?
Bandarres o rares, poc conegudes, sortint del mainstream, perquè això és lo fàcil.
Home, això sí, això sí. I és una pel·lícula que hem vist, vull dir, tant tu com jo, que és una cosa estranya, perquè jo normalment les que recomanes, doncs a vegades vaig una mica perduda, que es tracta de Upgrade.
Sí, és una pel·li australiana, així, del 2018, d'acció-ciència-ficció. En el mundillo és coneguda, el que fora del mundillo no era gaire coneguda. Jo la tenia pendent i vaig sentir diversos podcasts que la recomanaven i a sobre el Twitter em va dir que Amazon Prime la treien i vaig córrer a veure-la. I mentre la veia també te la vaig recomanar.
Sí, sí, sí. I era com, mira-la ja, que si no la treuen. Sí, que estem recomanant aquesta pel·lícula quan la gent s'haurà de buscar la vida per veure-la, però bé.
Sí, perquè ara mateix no sé si està a cap plataforma. Jo sé que el Prime la van treure, però l'han anat posant a diverses, i l'han anat posant i traient, així que no sé què passarà.
Uh-huh. Explica pels oients que no saben de què va, quin és el punt de partida d'Upgrade.
El punt de partida és un futur no gaire llunyà, on la humanitat està delegant molta cosa en les màquines, robots, xip, tecnologia, i ens trobem amb una parella protagonista on el noi és un mecànic de tota la vida que li agrada fer les coses manuals, enamorat de tot lo antic, i la dona treballa en una empresa que es dedica a això, a fer màquines i això que facilitin la feina als humans. I una de les feines, la feina inicial que té l'home és reparar un cotxe que li porten a un super friki de la tecnologia, super conegut del món, que els hi ensenya un xip que se suposa que fa mil meravelles, que és super intel·ligent, que evoluciona per ell mateix, etc. I llavors tant el protagonista com la noia tenen un accident, el noi es queda paraplègic i li ofereixen implantar-se aquest xip perquè torni a caminar. Uh-huh. I a partir d'aquí comencen a passar coses que tampoc volem desvelar, perquè trobo que l'argument és una de les peces fortes de la pel·lícula, sí. I que realment, al final, almenys jo, em va sorprendre. No vaig arribar a imaginar-me que acabaria així.
Jo tampoc, ho he de dir. La primera sorpresa que em vaig emportar, Marc, era que l'etiqueta posava acció. Quan és una pel·lícula de ciència-ficció, vull dir, sí, quasi canònica, no? Com podria ser moltes altres de ciència-ficció, estil, no sé, Gattaca, no?, per exemple.
Clar, però de cara a la gent sempre ven més si li poses al davant acció, perquè hi ha molta gent que ja veu, si veiés ciència-ficció diria, buf, passo.
Doncs jo vaig estar a punt de no veure-la perquè posava acció, vull dir que...
A més, posen les dues coses, jo també trobo que és ciència-ficció pura i dura. Mm-hmm. Però bueno, mira, això ja sabem que és la manera de vendre les pel·lícules.
Clar, tu, quin diries que és el punt fort?
El punt fort és, bueno, tot el tema de com tracta la tecnologia i com evoluciona el personatge i la pel·lícula a la vegada, tant el personatge com la pel·lícula, per arribar al clímax final.
Mm-hmm. El tema de la tecnologia crec que obre molts debats de, primer, quan el personatge tria si posar-se aquest xip o no, que et portes a pensar, jo faria el mateix si no em pogués moure, si no em pogués bellugar, triaria aquesta tecnologia, que no sabem si anirà bé, si no, quines són les conseqüències.
I a més que dius, clar, és que és el personatge anti-tecnologia i al final necessita la tecnologia, amb la qual és la lluita aquesta que té el noi de ho faig, no ho faig, va contra els meus principis, ho necessito, no ho necessito.
Uh-huh. I després totes les trames que hi ha al darrere, que és el que dèiem que no direm, no? Però que no es queda només amb aquest debat i amb aquesta tecnologia, sinó que va molt més enllà perquè t'estiguis sorprenent tota l'estona.
Sí, és això. Primer t'ensenya una cosa i dius, anirà cap aquí. Després dius, ostres, no, ara una corba i va cap allà. I no, et va sorprenent tota la pel·lícula. És la gràcia, et manté una tensió i esperant-te coses que passen o no passen i o no t'esperes.
Mm-hmm. Abans comentaves que no és una pel·lícula mainstream. Ve de festivals o es va arribar a estrenar als cinemes? O quin va ser el seu recorregut?
Jo sé que va passar per Sitges i l'he sentida recomanada per gent de festivals. Diria que si va passar pel cine va ser recorregut, almenys aquí, molt curt.
Mm-hmm.
I... perquè tampoc és tan vella, té 2 anys la pel·lícula, o 3.
No, però clar, a més ha arribat a una plataforma i s'ha quedat molt poc temps, també.
Per això, suposo, no sé si és que la gent no l'ha vist o tema de drets, aquí ja se m'escapa.
Escolta,
però ja et dic que la gent de festivals estava super recomanada. Jo ja havia vist la caràtula i sí que havia sentit, cridava l'atenció, però ara últimament en diversos podcasts la vaig sentir i vaig dir, hòstia, donem-li l'oportunitat.
Tu que sempre mires, indagues a director, actors, eren coneguts, d'on venien?
Sí, sí, són el protagonista i el director són coneguts. El protagonista és Logan Marshall Green, és un tio, potser pel nom no el coneixereu, és un tio que jo l'he confós moltes vegades amb el... Ai, ara no sortirà el nom, amb el... Uf, bueno, el de... El de... Oh, no em sortirà. El de Mad Max, Tom Hardy, exacte, Tom Hardy, aquest. I jo l'he confós diverses vegades, però aquest és un tio que ha fet diverses pel·lícules de gènere. Ha sortit a Prometheus, que era la prequela aquesta que van vendre com la prequela d'Alien, a The Invitation, que és una pel·li... Si no l'heu vista, també l'heu de veure. És de terror, però psicològic i...
I també se surt molt de la normal, eh? Invitation.
Sí, i a més és una pel·li... A mi em va passar que comença d'una manera que vaig dir, uf, infumable, i si aguantes fins al final acabes amb el cap que dius, bravo.
Sí, que aquest actor s'està fent un lloc en el gènere fantàstic, eh? Sigui
bueno,
terror...
Bueno, fa de tot, però sí, sí, últimament. I també va sortir a la primera pel·lícula de la nova trilogia de Spider-Man. O sigui, que és un tio que ha sortit a diverses pel·lícules, així.
I el director?
El director és Leith Whannell, que aquest sí que és superconegut perquè és guionista de les primeres pel·lis de So, i a part és un dels dos protagonistes de la primera pel·lícula de So, és ell.
Però clar, ens hem dit que era una pel·lícula australiana, no ho sembla, no? Ni per recursos ni pels noms.
No, però bueno, al final l'Australia han fet bon cine. Mad Max, per exemple, totes són australianes, fins i tot les últimes, i l'última és la més moderna, és espectacular, o sigui que al final han fotut, si fots diners i tens traça, pues surten bones pel·lis. També aquest tio és el director, també és el de les pel·lícules, és el guionista de les pel·lícules d'Insidious. I ara fa poc una pel·lícula que també la recomano totalment és la nova versió que van fer de L'home invisible, que és la protagonista del Cuento de la criada.
També l'he vista, sí.
Que és brutal també,
molt bona.
Supertensa. I gràcies a això doncs l'estan utilitzant, sembla, per ressuscitar el tema aquest dels monstres clàssics, perquè ara té pendents de fer la pel·lícula de L'home llop. Si li dona la volta de tuerca que va fer amb L'home invisible, pot estar molt bé. I també està fent el remake de Escape from New York, la pel·li mítica de John Carpenter.
Sí que veurem bastantes coses amb el seu nom, pròximament.
Ja et dic, jo tot el que he vist d'ell és un tio que m'agrada, aquesta upgrade, L'home invisible em va encantar, l'última, o sigui que
molt bona,
és un nom a tenir en compte.
I tu, que sempre fem aquí una mica de referència, a qui li pot agradar aquesta pel·lícula? O sigui, gent que ha vist tal pel·lícula o franges d'edat, a qui li podem recomanar?
A veure, si va agradar, per exemple, Jo, Robot, pues trobo que aquesta et pot agradar molt. Franja d'edat, jo crec ja que és per amants de la ciència-ficció i poder més... Ja no tan joves, perquè no és una pel·li, no sé si és per gent jove, jo la trobaria ja per mitjana edat cap amunt, poder.
Ara m'acabo de sentir molt de mitjana edat.
Bueno, és que ho som, sento dir-ho, però ho som,
Sí, encara que no... Jo només ho veig quan em comparo amb els becaris d'aquí de la ràdio, no? Amb el nostre tècnic nou, el Sergi Cubero, que és molt jovenet, llavors dius, ai sí, potser ja sóc una mica gran. Però sí, almenys pel·lícules, no? Jo quan la vaig veure, sense tenir res a veure, em va fer pensar molt en Gattaca, pel rerefons,
Sí, sí.
Dic que no té res a veure perquè Gattaca és molt lenta i aquesta no, aquesta és molt frenètica i hi ha molta, no? Però una mica així la reflexió aquesta de...
Sí, també Gattaca, sí, perquè són temes que toquen semblant. Gattaca és genètica, Jo, Robot també és tecnologia, és una mica així una barreja.
Doncs, Marc, ens apuntem a aquest upgrade i a veure si els oients del Quimèric ens fan feedback i ens diuen què els ha semblat quan la vegin.
Vinga.
Moltes gràcies, que vagi bé.
De res, adéu.
La recomanació del Quimèric.
Avui a la recomanació del Quimèric us acostem un llibre que deriva d'un clàssic. Què volem dir? És una segona part d'un llibre que ja s'ha fet un nom, sobretot arran de l'estrena de la sèrie televisiva. Estem parlant del Cuento de la criada, el llibre original, i de la recomanació que us volem acostar avui és Los Testamentos, de Margaret Atwood. Es va publicar l'any 2019 i és una seqüela directa al Cuento de la criada, 35 anys després que es publiqués. O sigui, han passat 3 dècades i ha passat també doncs, moltes coses entremig, la societat ha canviat i també... Doncs ha estat una mica la resposta a aquesta sèrie televisiva que ha generat doncs, tant públic i tan aclamat. Ha estat la guanyadora del premi Man Booker del 2019. Per tant, encara que sigui una seqüela, doncs, ha tingut el seu reconeixement. Tots els que havíem llegit el primer llibre, El conte de la criada, ara també traduït al català com El conte de la serventa, teníem el dubte de què li havia passat a la de Fred, la seva protagonista. I la sèrie de Hulu, estrenada el 2017, s'ha encarregat d'omplir molts dels buits que deixava la novel·la, a partir de la segona temporada, sobretot, perquè acaba doncs, el llibre en la primera. Però Atwood, als seus 80 anys, ha cregut més oportú poder-hi dir la seva. També és veritat que Margaret Atwood ha estat al damunt d'aquesta sèrie del Cuento de la criada i ha fet doncs, les seves aportacions al guió perquè doncs, la història anés una mica en la línia del que ella s'havia imaginat en el seu cap. I ara Los Testamentos doncs, posa una mica doncs, sobrescrit, no? Negre sobre blanc, aquesta idea que s'ha anat formant al cap i que doncs, molts lectors havíem demanat. La història passa 15 anys després dels fets que narra la de Fred en el seu diari. De nou, trobem un estil així epistolar, de diari, que ens explica uns fets a partir de tres testimonis, tres dones de diferents edats i de diferents estatus socials. Hem de recordar que la vida en aquesta societat doncs és molt important l'estatus que tinguis perquè pot marcar i molt el tipus de vida que portis i la comoditat que tinguis. Una de les nostres protagonistes, de les nostres testimonis, és la tia Lídia, aquest personatge que odiem tant en el primer llibre i que la sèrie ens fa potser apreciar una miqueta més. Aquí ens trobem una tia Lídia que sospita que li estan fent el llit, que li queda molt poc temps de lideratge i fins i tot molt poc temps de vida. I està escrivint unes memòries sobre tot el que sap i tot el que ha fet des que es va instal·lar a Gilead. També tenim una nena d'uns 18-19 anys que s'ha criat precisament a Gilead en una família de comandants. Va tenir una infantesa molt feliç fins que mor la seva mare i entra a casa una madrastra que la vol fer casar ràpid amb un comandant gran, amb la diferència d'edat molt, molt gran. I la tercera protagonista és una noia de 16 anys que viu a Canadà i que es vol fer activista contra Gilead, com una acció típica d'adolescent, però resulta doncs, que no li acabarà de sortir tot bé. No podem dir res més, perquè tot el que passi d'aquí ja seria un spoiler, però creiem que aquests tres personatges doncs, ja tenen un atractiu per si sols, aquests punts de partida ja són atractius. Per què recomanem aquesta novel·la, aquesta segona part, aquesta seqüela del Cuento de la criada? Doncs pel mèrit que suposa fer una seqüela sobre Gilead que porti informacions noves respecte al conte de la criada i també respecte a la sèrie, que ha entrat en detalls en coses que només s'intuïen en la novel·la. Per exemple, jo he de dir que quan vaig començar la novel·la em feia una mica de mandra perquè pensava, què em diran de Gilead que no sàpiga ja? Però no és així, és un llibre que enganxa, que des del començament tens ganes de seguir avançant i de veure doncs, què passarà. Personalment trobo que potser li falla una mica al final, és un final molt precipitat i potser doncs, massa positiu perquè hem anat veient de Gilead. M'ha agradat molt més l'inici, que s'ha fet a foc lent i m'ha fet sentir moltes ganes de quedar-m'hi molta més estona. Pels que no coneixeu qui és Margaret Atwood, doncs és una dona nascuda el 18 de novembre del 39 a Ottawa, al Canadà, i és que ha escrit novel·les de diferents gèneres, assajos, relats, llibres de poemes. Ha estat una clara activista dels drets humans, la llibertat d'expressió, el feminisme i també el medi ambient. Tot aquest còctel es nota, i molt, en les seves novel·les. Des d'aquí us hem anat recomanant al llarg de les 4 temporades del Quimèric llibres de gènere fantàstic d'aquesta autora, com El cuento de la criada i Oryx i Craig, que també és un gran llibre i que també doncs, hi podríem sumar El año del diluvio, que és una prequela d'Oryx i Craig. Sí que podem dir doncs, que l'univers de Margaret Atwood és molt extens, molt ampli. Les seves novel·les acostumen a ser molt contemplatives, vistes des de dins, sobretot per conèixer sensacions, per conèixer els personatges des de dintre, les societats des de dintre, i alguns podrien dir que són novel·les lentes, o sigui, clar, acció no n'hi ha. Aquí els testamentos sí que n'hi ha bastanta més que el que estem acostumats d'aquesta autora, però al final el més interessant són les idees que queden volant i que, de fet, en el moment que ens trobem, si no heu llegit El conte de la criada, no heu llegit Los testamentos, us la recomanem molt, perquè veureu, lamentablement, molts paral·lelismes entre aquesta societat i el moment actual que vivim de restriccions. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana que hem dedicat sobretot a parlar de doblatge i de cinema. Tornem la setmana que ve parlant sobretot de literatura, entrevistant la Teresa Colom, autora del llibre Consciència, i també parlant, fent crònica, de La ciutat i la ciutat de Xina Mèbil, una xerrada que es va fer al Barcelona Negra. No us ho perdeu, que vagi bé!